Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Falten 5 minuts perquè siguin les 9 del matí quan saludem Lluís Foix, Francesc Sanuy i Pere Portavella. Què tal, senyors? Bon dia, benvinguts.
Bon dia, bona hora.
Com ha anat això? Com prova l'any?
Bon dia. Estan bé.
Sí.
No fa fred, el qual és una cosa... És una cosa que ja comença a ser bastant normal, però no diré allò de que abans en feia més, que en feia, no? Que si no dius que és un tio vell, no? Però és sorprenent que fas a començaments de gener tinguem 16 o 14 o 18 graus per la diagonal, no?
El panorama de les estacions d'esquí em deien que feia molta pena, eh? Aquests dies de vacances, molta gent que ha anat a la muntanya. Home, sí, alguns han pogut esquiar, per allò dels canons de neu artificial, però que era bastant penós, eh?
Sí, aquests canvis... els canvis climàtics, tu citaves, sentit per la ràdio que parlava, aquest gran tema, diguem-ne, no?
Sí, sí.
Quan és el segle mateix que la pròpia naturalesa fa, i després en aquí una espècie de resistència que hi ha entre culpabilitzants, nosaltres, les persones, si d'una manera o altra intervenim. No? Jo crec que el que s'esprèn aquí és que no som determinants com el propi cicle, però que intervenim, en certa manera, des d'un punt de vista negatiu, en contra nostra, eh? No en contra de la natura, perquè la natura se'n refarà de tot, vull dir això, no? Però la veritat és que el canvi estètic, no?, de lo que és els segles, en un país com el nostre, en el que l'hivern, l'estiu, la primavera i la tardor, doncs venen diferenciades estèticament d'una manera... Hi ha altres països que no, que l'estètica és permanent, no? Nosaltres disfrutem, en aquest cas, d'uns canvis, d'una suite, eh? Quasi com les sinfonies, no? Comencen els alegros i els andantes i els... I resulta que una de les coses que ens sorprèn quan vas per ahí i veus el Pirineu, esclar, de sobte trobes que el Canigó, encara que estigui a França, visualment és nostre també, no? Ens el mirem i resulta que triga molt, té poca neu, la cresta del Pirineu deixa de ser el Pirineu de sempre perquè té una petita, una espècie de bisonyer sobre petit, sí. No? Una espècie de cosa que tapa. I això a mi em produeix una sensació de que s'ha perdut aquesta relació que a mi m'agradava. La tardor, per exemple, aquelles tardons esplèndides, no?, en què de sobte comença ja l'hivern s'acosta, tot vermell, tot groc, i després sense res, no? I després ve la primavera i entra galopant. De sobte comença a galopar totes les herbes, tots els arbres, totes les flors comencen a sortir i arriba l'estiu. A l'estiu ja arriba un moment en què tothom ja està posat, no? S'està posat tot el florero, està posat, no? I tornem-hi. I la sensació que jo tinc en aquesta... al marge dels inconvenients que pugui tenir, del consum mateix, no?, de tot això, estèticament jo crec que és un privilegi al nostre país mantenir les quatre estacions. Per tant, jo crec que des del punt de vista dels canvis climàtics, una de les raons també que hauríem de disfrutar, perquè lúdicament les persones també tenen dret a disfrutar de la pura contemplació de la natura, defensar tot el que puguem els canvis, la situació que tenim ara, no?
Senyor Sanuy, algun comentari a propòsit d'això?
Sí, a mi em sembla recordar que algú va dir, diu, aquest any l'hivern va ser un divendres. Bé, doncs està passant això, està passant que sense...
Encara queda bastant hivern, eh?
Sí, no,
encara pot fer fred, eh?
No, però és ja visible això que hem dit, que les estacions d'esquí han perdut la part bàsica de la temporada. És més inquietant saber que als Alps tampoc no hi ha neu. Home, jo celebro que a la meva època haguéssim fet els ajuts i subvencions pels canons de neu artificial, perquè sembla que a la Masella, a la Molina, doncs, per alguna cosa ha servit això. També és veritat que potser vam fer estacions d'esquí a unes altituds insuficients, o igual que Espanya havia estat, Andalusia, el país que plantava cotó més cap al nord, això no és mai negoci. Però, en fi, no és tant pel sector econòmic, per les comarques de l'interior i de muntanya, que ja trobaran d'altres alternatives d'atracció turística. Home, el que és inquietant és això a nivell global, veure com els casquets polars doncs surten trossos d'iceberg que van a la deriva, com de grossos com l'illa de Menorca, o que es perd gel doncs equivalent a la superfície d'un gran país europeu. I bé, tot això sembla demostrar que efectivament ens hem ficat en una situació perillosíssima. Ja estan fent tots els càlculs a veure qui sortiria més perjudicat doncs, a veure, si pugen les aigües, doncs, quins territoris resulten afectats. I home, és bo que s'hagi agafat consciència de la gravetat del problema. La pel·lícula aquesta de l'Al Gore, penso que va ser allò que en castellà en diuen un aldabonazo, és picar la balda per agitar la gent. I bé, doncs els organismes internacionals ara es mobilitzaran, però em temo que el correctiu que es pugui aplicar serà tan petit, és a dir, allò fent que funcioni Kyoto, doncs pot passar que el resultat que de millora sigui imperceptible. I per tant, pues, jo confio que no hàgim fet tard i que aquesta desvetllant les consciències actuem d'una manera ferma i decidida per a tots.
De totes maneres, jo no sóc un expert realment ni en geologia ni en... però si haguéssim d'admetre que tots els canvis climàtics els ha provocat l'home, no sé, els moviments, totes les eres, allò que vaig estudiar jo quan era jove i petit, no? Vull dir, els moviments,
les glaciacions.
Les glaciacions.
I que provocaven emigracions massives.
Sí,
jo no dic pas... No hi havia petroli, llavors. No dic pas que l'acció de l'home pugui d'alguna manera accelerar o d'alguna manera influir, però que aquí hi ha uns moviments que van molt per damunt de l'home, perquè, a veure, ara hi ha una teoria que diuen que el mar, en els propers, em sembla que són 100 anys, pujarà un metre, no sé com, o sigui que la Vila Olímpica, a la millor, doncs l'aigua els arriba com a Venècia, a dintre, no? Que són els moviments de la Terra. Clar, que tu, els que hem fet molt Pirineu i muntanya, doncs veus que tot allò és fruit de grans moviments tectònics, no? I sí, que sí, estic d'acord, que s'ha de...
Sí, però jo, si em permets, Lluís, sí. Jo crec que... Mirem, toquem de peus a terra i mirem horitzontalment. Els mars, la degradació, la desaparició de deltes, la pol·lució constant amb les grans concentracions urbanes,
sí,
la desforestació brutal que estem fent nosaltres. Això.
Consum de l'energia.
No, l'utilització de pesticides. No? O sigui, l'aigua no potable que apareix per culpa nostra en bona part, per exemple. La mala distribució dels recursos. Tot això sí que és funció nostra. Però mirem el que està passant. O sigui, la primera degradació l'estem patint nosaltres en el propi, sense mirar l'atmosfera.
Això ho accepto, Pere.
Deixem els forats.
Sí, però...
Aquí, això és evident que la nostra pràctica ha portat a una situació nostra que l'estem patint a nivell a ras de terra, no? I a mi em sembla que això és tan preocupant com per dir, escolteu, encara que pugui ser mínim, que mirant en el forat famós aquest, l'ozono i tot, escolta, preocupem una mica de nosaltres mateixos, no? I et diré, i per acabar, et dic que una de les coses esplèndides que té la naturalesa és primer que ens avisa constantment de que és un cos viu. I els mateixos terratrèmols i quan es trenca un iceberg que té quasi com la illa de Mallorca, per exemple, és espectacular. La capacitat que té en aquest cas de bellugar-se. Quan hi ha una erupció, per exemple, o hi ha un tsunami, que pot produir tragèdies, sens dubte, però són una forma de que estem situats a sobre d'un planeta viu. I que en aquest cas l'univers forma part d'un ordre, en aquest cas que funciona harmònicament i que nosaltres tenim alguna cosa que dir també amb això.
I de bé que si tu l'ataques i s'hi torna, eh?
Regira.
S'hi torna, d'alguna manera.
Si construeixes en una riera, per exemple, o parques un cotxe en una riera, anant les coses més petites buscant-se aquí, se l'endú al mar. Sí.
Les 9 i 3 minuts, la tertúlia amb Lluís Foix, Francesc Anuí i Pere Portavella. L'actualitat del dia ens porta irremissiblement a la situació creada per ETA amb la bomba criminal del dia 30 de desembre. Ahir vàrem tenir una reunió sorpresa entre Zapatero i Rajoy. Avui comencen les reunions del ministre Rubalcaba amb tots els grups parlamentaris. I vàrem tenir Hernán Otegi demanant a ETA que no matés. És clar que va posar en el mateix pla, com acostuma, clar, si la violència, tot tipus de violència, no? Assimilant les accions policials i judicials de l'Estat a la violència d'un grup terrorista. Però en qualsevol cas demanant a ETA que no matés. M'agradaria saber des del seu punt de vista on som i cap on podem tirar, cap on podem sortir com a societat, i què suggeririen com a iniciativa en aquests moments, sobretot aquí la té, que és el president del govern central. Senyor Foix.
A veure, jo faria una consideració. Primer, vivim en un règim, diguem-ne, d'opinió i més que d'informació. I aquí s'ha creat unes expectatives, les hem creat els mitjans, els opinadors, el mateix govern, el dia abans de que, la bomba doncs, explotés allà a Barajas, ens deia que les coses anaven molt bé, no? Jo crec que això té una... aquest estat d'opinió que a vegades no té en compte els fets, no té en compte la realitat, pot anar bé un cert temps, però arriba un punt que o les coses les acceptes tal com són i no com voldries que són, o finalment et pots trobar amb grans disgustos, no? I de la mateixa manera doncs, que es va crear un estat d'opinió l'11 de març, que es va traduir el 14 de març de l'any 2004 i va fer fora el govern de torn que hi havia, que era el govern del PP, perquè es va crear un estat d'opinió. I la gent va dir, escolta, qui ha sigut? Home, a mi m'agradaria, jo no seré pas d'aquells que diguin, no, miri, aquí el culpable ha sigut el Zapatero. Crec que això és injust dir-ho, no? Però el que sí penso és que s'han produït massa expectatives sense tenir la seguretat o una seguretat mínima que es podrien produir. I ens trobem, doncs, que, clar, el Partit Popular doncs, utilitza, i legítimament, perquè està a l'oposició i fa el que creu que ha de fer, i ens trobem, doncs, que ara, una vegada més, el terrorisme, cosa que no passa en cap país d'europeu que jo conegui, el terrorisme és una arma electoral. I un país que tingui l'arma electoral com a l'arma electoral el terrorisme és un país que s'ho ha de fer mirar, perquè no pot ser que donar a una organització terrorista una acció principal a la política del país, no? I això és el que està passant. Ahir quan jo sento el senyor Otegi que ens diu, escolti, vostè el que ha de fer primer és demanar disculpes per no haver condemnat mai un atemptat. Vostè després ha de dir, escolti, si representa una organització que ha matat a 800 o 900 persones en els últims 40 anys, ha de demanar perdó d'això. Escolti, vostè, això no es mata la gent així perquè per motius polítics. Vostès s'han usurpat la violència, el monopoli de la violència a l'Estat i han fet el que han fet política matant a gent, i això no és acceptable. I després, jo crec que el president Zapatero, portat per aquest règim d'opinió, va darrere, i el president Zapatero, al meu entendre, i potser m'equivoco, hauria de mantenir, no diré el projecte que es va, sinó hauria de dir que al final d'ETA s'haurà de portar damunt d'una taula de negociacions, com tots els finals dels moviments terroristes. Però dit això, el que passa és que jo crec que ho ha gestionat fatal, i això li pot costar car a les urnes, perquè una mica s'ha deixat portar per falses expectatives, per expectatives que després no s'han produït.
Sant Lluís.
Jo diria que l'opinió pública està reclamant, després dels fets que s'han produït, està reclamant, tal com ho va fer més o menys d'una manera suau el rei el dia de la Pasqua militar, està reclamant la unitat dels dos grans partits d'àmbit estatal en relació a aquesta matèria. El que passa és que, com que tots dos juguen la carta de forma interessada i partidista, doncs uns, els del PP, el que voldrien és el retorn al pacte antiterrorista, que és en realitat un pacte únicament contra el terrorisme, és també un pacte, segons tan explícitament diu el preàmbul, que és un pacte antinacionalista. Llavors, en canvi, el president Rodríguez Zapatero s'adona que això no té cap sortida si no hi entra com a peça bàsica el Partit Nacionalista Basc, especialment avui, que amb el lideratge d'Imaz doncs, té un president ara que fa uns plantejaments molt més fàcils d'assumir que no pas... En fi, la situació no és la de quan hi va haver el pacte de l'Izarra, La situació ara és un PNB que durant tot aquest procés de pau o aquesta treva ha estat discretament el mateix Lehendakari Ibarretxe, ha guardat silenci, compostura i ha deixat que les coses anessin progressant. I llavors, esclar, el que queda ara més amb el cul en l'aire és Otegi i és Herri Batasuna, perquè és suposant que després de la ruptura hi hagués a l'horitzó alguna previsible represa de converses o un replantejament, això arribaria tard perquè Batasuna pogués concórrer a les eleccions municipals, cosa que era bàsica pels seus projectes d'expansió en el futur i per la seva supervivència mitjançant el finançament que et dona l'ocupar càrrecs electes. Llavors, esclar, quan surt HB i fa aquestes referències, dius, home, llàstima que no ho hagués dit abans, doncs quan hi començava a haver Cale Borroca, quan es trobaven les 350 pistoles a Nims, quan en fi, es trobava el Zul. I ara, naturalment, hi ha però una novetat semàntica. Ara ell parla de l'organització ETA, o sigui, ara ja primer es desmarca i a més li diu això, és una organització. Bé, jo em penso que això té una difícil sortida immediata i, per tant, que el calendari a curt termini agafa descol·locats, ha descol·locat a quasi bé tothom i molt especialment a l'esquerra abertzale.
Portavella.
Una qüestió que em sembla que no hem de caure és en dir si ho va fer bé o malament, o va gestionar bé o malament el Zapatero, que segurament ho va fer coses bé i coses malament. El problema està en acceptar, primer, que el govern va complir amb la seva obligació d'intentar, en aquest cas, si hi havia una possibilitat mínima de tirar endavant un procés que permetés arribar al desarmament, diguem-ne, i eliminar la violència en el context, a través de la negociació.
Sí.
Però hi ha una qüestió bàsica aquí que es té que dir, que és que la crítica que es pot fer és no haver fet cas, en aquest cas, a una qüestió fonamental. Tots els països que els governs van fer això van comptar amb el consens de totes les forces de l'oposició. Que aquest és el factor determinant. O sigui, el factor on anava coix és una mica el que va passar amb l'Estatut de Catalunya. Quan li exigia d'una forma clamorosa al Partit Popular dient que es trencava Espanya, que el que tenia que fer el Congrés era retornar a l'Estatut. I no tirar endavant el procés de reformes estatutàries de tot l'Estat. No? Què va fer en els dos casos? Va deixar aïllat, en aquest cas, i va emprendre l'aventura, una, en aquest cas, pues, portant a tràmit l'Estatut, amb tot el que ha sigut, que ja ho sabem, el resultat, i l'altra ha comportat dos víctimes mortals, i en aquest cas pues, una bomba, realment, que l'últim precedent que tenim, almenys aquí a Catalunya, és la Hipercor, amb la fortuna, en aquest cas, de que no ha sigut centenars de persones que han sigut víctimes d'això, i en canvi la tragèdia de dues persones que han perdut la vida. No? O sigui, aquesta és la qüestió que jo crec que va coix.
Sí, però jo tinc la impressió que ningú no li... Vaja, el Partit Popular sí, però sí. Segurament perquè fa càlculs electorals amb la qüestió del terrorisme, no? Que ningú no li discuteix a Zapatero no només la possibilitat, sinó fins i tot l'obligació d'explorar una possibilitat d'acabar amb la violència.
Era l'obligació del govern.
Allò que crec que la frase de Duran Lleida, i està bastant encertada, diu li han donat permís als altres partits fins i tot perquè s'equivoqui.
Sí,
permís perquè s'equivoqui, si tant és, el seguirem, que ho provi. Ara bé, el que s'ha posat dramàticament de manifest, i em sembla que vaig en Foix ho deia, és fins a quin punt, quan parlàvem de terrorisme, tots dèiem és que d'això no en sabem res. Del procés de pau ningú no en sap res, llevat segurament dels pocs que en parlen en nom d'ETA i dels pocs que en parlen del govern espanyol. Però és que el dia abans de l'atemptat es posa dramàticament de manifest que el govern espanyol en sabia molt poqueta cosa, també. En sabia molt poqueta cosa. Perquè si no t'expliques que el president del govern surti a dir aquest any estem millor que l'any passat i l'any que ve estarem millor que aquest, i l'endemà els fets el desmenteixin d'una manera tan criminal. No? Sí. I això és una decepció. Ja està. Bé, dit això, escoltin, segons com, renovem el permís perquè aquest govern, o el que sigui, ho intenti. Doncs i això, fins i tot s'equivoqui. Però la decepció és tremenda.
No, la decepció és brutal i en aquí ho hem dit, i s'ha dit per moltes persones, de que el procés tindria entrebancs fortíssims, inclús amb atemptats. O sigui, aquests accidents era previsible que pogués passar.
Però hi ha una qüestió que jo voldria, per acabar el que deia abans, que el que tenia a favor, el que va tractar que tenia a favor, en aquest cas, a manca de consens de, per part del PP, era l'opinió pública. Ell tenia una, un recolzament, que les enquestes constantment van anar pujant, de que arribaven tires endavant cap al procés. Hi havia una majoria, en aquest cas, a tota Espanya, de que la, li deien que si hi ha una possibilitat, vostè tiri endavant. Bé, per tant, aquesta és la primera qüestió que hem de deixar clara. Ha passat el pitjor que podia passar. O sigui, un entrebanc és més que un entrebanc, és una sotregada fortíssima en aquest cas, que ha sigut feta, a més, amb, la, amb el sarcasme de que encara algú pretén dir que és que no volia matar ningú. Això em sembla que és una cosa que és absolutament disparatada. Vostè pot avisar el que vulgui, però vostè col·loca aquesta bomba allà. Vostè, en aquest cas, no es pot beneficiar de que no hi hagi...
Que una bomba és un criminal.
És un criminal i
passi el que passi amb la bomba.
I s'ha acabat. Aleshores, la segona part. Col·loquem-se quina és la situació ara, el que parlaven els meus companys. Quina és la situació ara? Per mi la situació és de que al final, i estic d'acord amb el que deia el Lluís, no? En que al final, fins que no es demostri el contrari, per desactivar una força, en aquest cas terrorista, una banda armada terrorista, que incideix, en aquest cas, contra el que és la convivència democràtica i d'un estat de dret, és la negociació. Punt. Què diu en aquest cas? Quin surt beneficiat això des del punt de vista demagògic i de fer formulacions, diguem-ne, que poden... no són increïbles, sinó que toquen la sensibilitat simplista, en aquest cas, però sensibilitat legítima de moltes persones. Diu, escolti, unitat dels espanyols, amb la derrota, eliminació. Nosaltres volem la derrota. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres no volem negociacions perquè s'ha mostrat que fracassava. Això és una trampa molt perillosa, però s'ha de reconèixer que en aquesta intervenció del Rajoy calenta molt bé i arriba molt lluny. O sigui, aquesta formulació de dir, davant de l'impacte, com deies tu molt bé, de decepció que hi pot haver-hi, i el que ha significat d'impacte, la formulació que fa ell...
Sí, sí, capitalitza els decebuts, me'ls emporto com a mínim.
I emocionalment recull dir, escolta, s'ha acabat amb aquesta gentussa, diu, d'alguna manera s'ha acabat en aquí la derrota. Que és una formulació, així diem, de valor absolut, en la qual no hi ha experiències, en aquest cas, que s'hagi acabat mai així. Això, en aquest sentit, el que ha perdut, el que ja ha guanyat en aquest sentit en el seu discurs, ja veurem fins on arribes, la consolidació, en aquest cas, del vot electoral sí, allà. Però és que hi ha una altra qüestió important que heu apuntat aquí, que és el cas de l'Otegi. L'Otegi fa dues formulacions que són...
Mínim de ser breu, sisplau.
Sí. No, no, doncs no, ja està.
No, no.
Jo deia que ha fet dues afirmacions a l'Otegi. Una, que demana fórmules democràtiques en el govern per resoldre el problema. Jo voldria preguntar què vol dir formes democràtiques en el seu lèxit. Primera qüestió, no? Nosaltres no ens hem mogut d'un estat de dret i apliquem fórmules democràtiques perquè en tenim altres institucionals, no? Però que s'aclarís això, no? Jo ajudaria moltíssim a tirar endavant. I l'altra, aquesta petició, que és un crit desesperat. O sigui, que és que el que li han caigut els quatre pisos també a sobre és a Batasuna. I els quatre pisos li entren ja justament en un moment en què es troba, en què es troba, en què la marginalitat la té ja a peu de carrer, no? I totes aquestes dues qüestions, per una banda, tenen interpretacions i lectures que poden significar pues, que hem de tenir en compte.
Jo, de totes maneres...
Perdoneu que m'he allargat.
Sí, no, jo el que vull dir, molt breument, és que també, i ho dic perquè així ho penso, el president Zapatero dona la impressió no només d'haver perdut, d'haver rebut un mastegot fort, perquè l'ha rebut, però que la seva... diguem, la seva manera de reaccionar o la seva manera de gestionar, no el dia abans, sinó a partir del dia després, a vegades no l'he entès, no? Vull dir, quan diu, no, jo, a pesar de tot... escolti, el president del govern d'un país tan complex com és Espanya i, amb tota, i amb, davant d'una situació en la qual tots els governs anteriors han fracassat, digui el que digui el Rajoy sobre l'Aznar, l'Aznar també va fracassar fins al punt de que va perdre les eleccions al Partit Popular per un acte terrorista que tenia una altra procedència i una altra... Però jo crec que...
Per la gestió informativa d'aquell acte
sí,
terrorista.
Sí, exacte. Estem en el que dic el règim d'opinió. Clar, aquest és el problema. I el Zapatero, les coses van bé, això és com aquell que... com les lletres de canvi. Les lletres de canvi tenen, arriben a un punt que compleixen i les has de pagar. Jo em penso, i no és que amb això me n'alegri o no, em deixi d'alegrar, que el 2007 li compleixen i li cauran alguna lletra de canvi al president del govern, i una d'elles serà ETA, i això jo crec que ell no s'ha atrevit a dir que seguirà parlant o seguirà obert el procés. Després, bé, ara el president Montilla se'n va a Madrid i de moment allò que ens havia d'arribar el 2007 ja no arriba el 2008 i potser no sé si arribarà el 2009, segons llegeixo avui els diaris. O sigui, és molt fàcil governar dient, escolti, cap problema, vostè que vol tant, aquí tindrà tant, vostè que vol tant, que és una mica, al meu entendre, el que ha fet el president del govern, i ara les lletres vencen, tu. Diu, escolta, no hi ha saldo.
Sí, va ser, crec que el primer que va parlar d'un altre aspecte va ser justament en Lluís Foix, quan es va referir a que sense jutjar ni criticar l'acció del govern, home, va criticar una cosa que és la clamorosa ineptitud dels serveis d'informació, del CNI.
Bueno, ho veiem un article.
Sí, sí, per això et dic que, esclar, aquí ha passat una cosa. Si 24 hores abans de produir-se els fets, quan ja estan muntant-se...
entrant a Brajas.
Carregant la furgoneta, doncs et dius el que vas dir, és que aquests serveis... En el tema crucial més important que justifica la seva pròpia existència, en aquella qüestió que és la més transcendental, a la qual s'ha dedicat la màxima prioritat i tots els recursos aguts i per haver, a pesar dels infiltrats que diu que si resulta que no s'enteren d'això, no d'això, de la possibilitat de que passés, perquè ja tothom es pensava que això de la treva era com la pertinaç sequera, vull dir que anava per llarg i ignorant els avisos que es van rebre 15 dies abans i ben pocs dies. És més, hi ha un avís, em diuen que un altíssim càrrec, el primer càrrec tècnic del CNI, va dimitir molt pocs dies abans de que es produís aquest fet. Llavors, esclar, davant d'una situació com aquesta, la reacció... també, home, jo no vull mai criticar el govern per aquesta qüestió, però aquesta reacció primera que es diu suspensió és allò, el time off, el jugador, l'entrenador de bàsquet que demana minut, parem el joc. Home, no ho sé, per després en segona fase dir el procés està liquidat, però el viro a l'horitzó a veure si...
I és més, sí, suposo que és dir, aquest procés està liquidat, però potser a mig termini en podrem obrir un altre.
I home, sembla que s'han reprès contactes del Partit Socialista d'Euskadi...
Això revela el Mundo aquest matí, sí.
I per tant...
Del Partit Socialista d'Euskadi en Batasuna. I això explicaria que ahir Otegi fes aquesta cosa de demanar ETA que tornés a l'autofoc permanent.
No, jo crec que tot això que estem dient, per exemple, una cosa... És molt difícil d'esbrinar si en aquest cas... el nivell de percepció que tenia la Moncloa, concretament, no? Però el que sí està claríssim és que els dies, just pocs dies abans de que esclatés la bomba, havia interioritzat la Moncloa que el procés anava endavant, amb dificultats, i teníem previst, i em sembla que ho vaig comentar també aquí, i semblava, jo dic una mica, per l'ambient que hi havia allà, és de que passessin coses, no? Que passessin coses. I ho vaig dir-ho aquí, a més. El que està claríssim és que l'impacte ha sigut brutal i una mica el Zapatero va rebre l'impacte de tal manera, es va sentir tocat, que durant uns dies, dos o tres dies, va estar descolorat.
Grogui.
Que diuen sonat. I això és veritat. O sigui, va quedar absolutament la pròpia mateixa socialista, la pròpia direcció del socialista, estava molt preocupat i van tenir que sortir ràpidament a intentar que la campana, el abans possible, sonés. No?
Sí. I va sonar... La mateixa quan... Maria Teresa Fernández de la Vega si estava de vacances o estava... estava callada perquè no sabia què dir, no sé,
però,
això.
Però el Rubalcaba va sortir de seguida, i a més López Garrido dient immediatament que les coses estaven trencades i s'ha acabat, no? Per dir, bueno, s'ha acabat. Perquè és veritat que des del punt de vista del llenguatge, la bomba aquesta no permet matisos.
Però
aquesta
bomba... si em permets, Pere, permet-me un moment temps, com deia el Sanuy, jo crec que el Rubalcaba, quan diu el procés ha estat trencat, acabat i liquidat, sembla que són aquests adjectius que va utilitzar, jo crec que es va precipitar.
Sí, però jo vull dir...
Penso,
No, jo vull dir una cosa. En aquell moment es van cometre, primer, la pressió, en aquest cas, que hi va haver immediatament, per part de tota la mediàtica, com deies tu, en aquest sentit, i per totes les forces, diguem-ne, del PP, van produir aquesta reacció, diguem-ne, com a reacció en el comportament, diguem-ne, que acaba quedar grogui, en aquest cas, al Zapatero. Això és molt cert, no? Però, des d'aquest punt de vista, la cosa que jo crec que està claríssima, que s'ha interpretat també, de que, de cap manera, el govern, aquest i el que sigui,
té que dimitir, té que dimitir de que, mentre no es demostri el contrari, acceptar que l'acabament d'això significa, en aquest cas, el que té que fer una negociació. I al mateix temps, de dir, a partir d'aquest moment, escolteu, les coses no comencen de zero, com si no hagués passat res. Aquí ha passat una altra cosa, que és com aquesta, i s'ha de fer una política immediata a curt termini, que no és la que es portava abans, això és claríssim. Però l'objectiu final és arribar a la taula.
9 i 25 minuts, som a la tertúlia, en Foix, Xenui i Portavella, si els sembla, canviem de qüestió. Hi ha una derivada d'ahir també de la Moncloa, que és la reunió entre els presidents Zapatero i Montilla. Abans s'hi ha referit Foix, no sé si volen afegir alguna cosa més dels resultats, o almenys del que va comentar el president.
En fi, jo no és per insistir en aquells temes que tinc com a obsessions o les meves bèsties negres, però, home, és bastant revelador aquesta trobada i els comunicats que es fan en acabar la reunió són indicatius que, com de costum i com és ja tristament tradicional, això de la millora del finançament comença a ser una immensa presa de pèl, perquè ara resulta que s'acorda parlar primer crear uns organismes bilaterals en forma de tres comissions que analitzaran i estudiaran a veure quin és el procediment i el calendari a través del qual arribarem. Escolti'm, jo encara recordo alguns polítics que van dir, vostès comencem per pagar el gran deute històric, el dèficit de l'espoli fiscal de Catalunya en millorant les infraestructures. I si no es complissin les dotacions pressupostàries i no s'executessin les obres, el diner que s'obri me'l doni a mi. Perquè, esclar, jo acabo de veure amb gran dolor de la meva ànima que el govern basc es va reunir l'altre dia per acordar aprovar les partides pressupostàries per fer l'AVE que passarà pel País Basc fins a França. Obres que estan executant pagant-les ells i que ja ho descomptaran del cupo. O sigui, esclar, arriba un moment en què la discriminació...
Sí, això ara com ara no té volta de fulla. Això és, ells tenen el concert i nosaltres no.
Perdó, però hi havia un principi establert en l'Estatut de Catalunya i l'Estatut és una llei orgànica i està aprovada per referèndum i la firma el rei. Escolti, això ha d'anar de veres. I si no et fan les obres, que a Madrid no s'incompleixen mai les partides pressupostàries. Ans al contrari, de vegades fan el miracle, com a la T4, d'executar el 120% del pressupost, que és fantàstic, això és el milagre de los panes i los peces.
Senyor Sanuí, com oient seu, això de la presa de pèl, jo us ho escric ara mateix, com a moderador de la tertúlia, hauria de recordar que és normal que constitueixin una comissió bilateral d'infraestructures, perquè al cap i a la fi, ara venen 7 anys seguits d'inversió extraordinària de l'Administració Central de Catalunya. Bé, han de fer un calendari i sobretot una llista de què volen fer amb aquests diners, no?
No, però és que a continuació diuen que no significa que el govern central hagi adquirit cap compromís, ni de calendari, ni de xifres, ni de res.
No, amb el finançament no hi ha calendari, no?
No, aquí el que hi ha és... jo no sóc home de comptes ni de números, no? Però arriba un moment, diu, aneu a veure el balanç, no? El balanç, perquè, clar, si...
Sí. Diu... No, doncs de moment...
Exacte, no. Això és el que vull dir. I llavors, les expectatives que hem fet, tots els debats, tots els referèndums, els 30 de setembre, els no sé quants, tot això, a on arriba? Arriba que, diu, escolti, a on arriba? El senyor Solves. I el senyor Solves diu, escolti, no, diu, mira, sap què li dic?
Vuelve usted el año que viene, això, dius, el dematí o la tarda.
Per tant, home, és així, Pere, és així.
En Portavella fa que no amb el cap, sí, que no és així, eh?
El senyor Solves ho diu, escolti, és que si jo he de donar els diners que estan previstos, me'ls demanaran tots els demés, perquè els andalusos ja pugen per baix, els altres també. Diu, és que llavors l'Estat no té... Però això és el que dic, que a l'hora d'obrir el meló de la reforma territorial espanyola, que s'ha obert per baix i no s'ha obert per dalt, s'ha obert des de l'Estatut de Catalunya i no per la reforma de la Constitució, que és el que jo penso que s'hauria d'haver fet, doncs resulta que ara ens trobem que això de per baix no anirà bé. I amb el tema dels diners, perquè l'altre, les banderes, que ara ningú es fica, perquè hi ha un cordobès, un català nascut a Còrdoba, doncs que és president de la Generalitat, en fi, i això ja no... No, ara anem al tema. El tema de fons és que això necessita un finançament, i aquest finançament per lo que jo entenc de les paraules del ministre d'Economia...
Separis del micròfon, si es pot, ara.
Per lo que entenc, per lo que diu Pedro Solbes, això de moment no serà possible, almenys si no el 2009, ja en parlarem.
Portavella.
Bé, no, és que... aviam, escolta, tots just estem començant en aquest procés. I la veritat, almenys...
No, ja fa temps,
jo tinc que agrair en aquest cas al Montilla, que s'ha expressat claríssimament. Jo faig confiança en el president de la Generalitat, com sempre he fet confiança en els dos presidents. I la Montilla m'ha agradat molt quan ha dit, escolteu, això és complicat. I no ha vingut dient, no, ja he parlat, jo ja tinc aquí la paraula de no sé què, tal i qual. Ha dit una cosa que diu, escolta, hi ha comprensió i hi ha bona voluntat. Però no ha dit que tingués ni la més mínima garantia de que això es podia resoldre amb el timing que nosaltres demanem aquí. Però tot això jo crec que tindrem temps de discutir i la veritat, per què tenim el Parlament nosaltres? I per què tenim un govern? O sigui, tenim que exigir aquí, no que canviïn de comportament el Pedro Solbes, aquí hem d'exigir que nosaltres, perquè no ens prenguin el pèl, tenim uns representants que tenen l'obligació de barallar-se amb això i discutir d'una manera transparent per aconseguir el que tenim dret, perquè tenim un estatut aprovat per referèndum.
No? Sí, d'acord. Nosaltres hem d'assumir les nostres responsabilitats, senyor Portavella, però el que li estan dient és, escolti, ara no em faci parlar dels diners de Catalunya quan m'enfronto amb unes eleccions. Sí. Que a sobre tinc lo del País Basc.
No, però és que...
O sigui, que això mateix president Montilla ho diu, jo no sé si hi haurà un avançament electoral o no, en fi, no sé quin és el calendari polític que hi haurà a Espanya. És a dir, el que diu el govern espanyol és que ha supedit els seus interessos electorals.
I això és el que no pot ser.
Els compromisos adquirits per una llei que està signada pel cap de l'Estat.
Però jo t'estic dient que nosaltres hem d'anar en el nostre ritme. Tenim un estatut i tenim 4 anys per endavant, o 3 anys i mig amb això. I nosaltres hem d'anar al nostre ritme.
Sí,
el nostre ritme topa amb això.
Però això és un tàndem, eh? Si un dels dos no pedala...
Però escolta, que pedalin aquí. Que pedalin, o sigui...
No, però aviam, ja el primer entrebanc del procés autonòmic va ser el 23F del 81. Per tant, l'autonomia de Catalunya, que tot just s'encetava i començàvem a rebre traspassos de competències i insuficients dotacions de personal i recursos, va durar del 8 de maig del 80 al 23F del 81. A partir d'aquí van sortir el García de Enterría, els catedràtics de dret administratiu, els tractadistes, aquell conjunt de funcionaris que es deia el col·lectivo Javier de Burgos, llibres, doctrina, tribunals constitucionals, invasió de competències, recuperació de tot, duplicació, el cruzado mágico Plaitex, que és la manera...
L'OAPA.
I llavors arribem a la LLOPA, o l'OAPA, a la llei d'harmonització del procés autonòmic. Que resulta que ara ja ni ho diuen, ja et fan la LOAPA amb la llei de dependència, o sigui, la primera en tot bebé, cataclac, la tallada dels morros. A continuació, jo sentia el conseller Castells, que consti que el valoro molt positivament i crec que és un excel·lent, m'agrada molt en tots els sentits, però esclar, em fa una certa angúnia quan li sento dir que ell reclama una harmonització dels sistemes fiscals de totes les autonomies. Dius, a veure, mira, la paraula harmonització, quan hem hagut de fer un estatut nou perquè ens desharmonitzin, home, no, jo no me la posaria mai a la boca perquè és maligna. I llavors, a continuació, t'està dient que ell ha hagut de posar el cèntim de la benzina per arribar a final de mes amb la sanitat, que ens hem absorbit 1.300.000 afiliats...
I que no eliminarà del tot l'impost de successions, perquè per això deia això de l'harmonització.
Ja, sí, però total, que esclar, que jo no quedo gens satisfet, perquè vol dir que en tot aquest procés d'aquí, caqui, allà, m'aixeco, el president Pujols ja ho va dir, diu, han de sortir els barcos abans que es glaci la Bàltica. Si no surt el barco de l'Estatut i del Finançament ahir, si no surt avui, vol dir que d'aquí una temporada entrarà un govern nou, quan aquest encara estarà rumiant en comissions bilaterals a veure quina generositat ens poden demostrar, que dirà, jo sóc el PP i tot allò paper mullat. I ja hi tornem a ser. Ja està bé, home.
Jo la veritat és que...
Això de la Bàltica m'ha arribat molt, però el president Pujol mai va fer res per fer un nou estatut i la cèlebre modificació a l'alça de finançament de l'any 2001 no era tant, eh?
Hem d'anar acabant aquesta tertúlia perquè ens espera el cap de Barcelona.
Aquest pessimisme, aquest de donar-ho quasi tot per perdut per endavant, jo crec que no el comparteixo. Jo sempre penso que aquí per alguna cosa hem d'anar avançant i hem de ser capaços de no estar assumint constantment que ens estan prenent el pèl des que vam néixer. Això jo ja no puc més, ja no estic disposat. Però, perquè això no és viure.
Jo
no.
Crec que sí, perquè em va tocar. Vaig néixer amb guerra civil, vaig quedar sonat de les bombes.
Per això, home, una mica d'optimisme de tirar endavant.
Vaig passar el racionament. Si volia jugar a basquetbol, ho havia de fer de la Llodesana o del Frente de Juventud.
Això és un problema personal.
Pere, jo m'apunto l'optimisme del Pere.
Només he disfrutat del 8 de maig del 80, del 23 de febrer.
Això és un problema personal, però no posis problemes personals al mig. Els tenim, els hem d'arrossegar i els hem d'intentar superar.
Jo m'apunto l'optimisme del Pere.
Ja m'agradaria... Quin remei.
Com que això és una democràcia 2-1... guanya l'optimisme del Pere.
Em rendeixo.
Per una vegada que guanyi el senyor Portavella, senyor Sanuy. Tanquem la tertúlia. Foixa, Nuy, Portavella, moltes gràcies. Fins dimarts que ve. Una pausa i entrevistem l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.